9 i 21 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim representants dels partits que tenen representació al ple municipal. Avui també tractarem diversos temes del ple municipal i per ara ho podem fer amb representants de Convergència i Unió, el Partit Popular i la CUP, Jordi Puigneró pels nacionalistes, Jordi Carreras pels populars i Ignasi Bea pels independentistes. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
M'agradaria tractar diversos temes que hi van tenir lloc en el ple d'aquest mes de gener i voldria començar per una de les mesures que es va aprovar, després parlarem d'altres temes, sobretot el fet que les famílies santcoatenques tindran al seu abast un programa de suport que agruparà tots els ajuts, avantatges i serveis que actualment disposaven i també de les prestacions futures que es puguin crear. Ho van aprovar ahir en una moció presentada per Convergència i Unió i el Partit Popular i la moció va prosperar amb els vots d'aquestes formacions, l'abstenció del PSC Iniciativa i la CUP en aquell moment no es trobava en el ple, després explicarem per què, perquè van abandonar la sessió en protesta per la retirada de l'ordre del dia d'una moció presentada pel seu partit. En tot cas, voldria demanar-los una primera valoració d'aquestes mesures i sobretot si m'ho poden xifrar econòmicament, si d'alguna manera podem saber quants ajuts s'acaben enduent les famílies santcugatenques i si hi ha noves mesures, si hi ha noves ajudes per a aquestes famílies, quina part del pressupost del 2012 s'enduran. Comença Convergència i Unió, que té... Bueno, el Partit Popular, que la va presentar. En tot cas, senyor Carreras, breument, fem una valoració d'aquesta primera moció.
Miri, l'esperit de la moció, més que no conté mesures concretes, i el que sí que conté és l'esperit de posar de relleu la importància de donar suport des de les ens públics a la família, no? Perquè aquí a Sant Cugat ja sabem que és un lloc privilegiat en aquest sentit per el número de famílies que hi ha, pel índex de natalitat tan elevat que tenim, que és el segon a Espanya i el primer a Catalunya. Però el que és important és que des dels ens públics, que és el que volíem posar de manifest amb la presentació d'aquesta moció, que recull tots els ajuts, que fa referència als ajuts que ja dona l'Ajuntament, que són bastants a la família, això és una cosa d'agrair a l'equip de govern, però que la família necessita especial suport des dels ens públics, això és algú que és evident, a més veient les dades que es donen en el conjunt d'Espanya i en el conjunt de Catalunya, no? Hi ha que tenir present que la majoria de les persones vivim en família, i que la família és el lloc on es pot realitzar millor la persona que dona suport a la gent gran, que pot permetre el creixement dels petits, que dona estabilitat a la gent adulta, no? I en els últims temps doncs no hi ha dubte de que d'alguna manera es pot dir que està maltractada en general. Per tant, fa falta no solament unes mesures de suport concretes que permetin el desenvolupament de la família com a institució, sinó, a més, una acció, diguéssim, de tipus cultural que faci veure a la gent la importància que té el mantenir l'estabilitat de la família. Aquest era una mica l'esperit de la moció a la qual es va sumar Convergència i Unió, la qual els agraïm, doncs, el detall.
No sé si assumeix tot el discurs Convergència i Unió.
Bueno, assumeix una part del discurs, en certa manera. Evidentment, la moció era una moció en la qual recollia una realitat, que és la realitat de Sant Cugat. Som una ciutat amb molts nens i amb un índex de natalitat molt alt, i per tant tenim una particularitat. Vull recordar que som la segona ciutat de tot l'estat, doncs, amb més nens, després de Melilla, per suposo que per altres motius, i per tant aquesta és una realitat de la nostra ciutat. En aquest sentit, la moció i el que ha fet també, doncs, aquest govern municipal durant tots aquests anys és tenir en compte aquesta realitat i, per tant, doncs, programar, diguéssim, doncs, tota una sèrie d'ajuts en totes les famílies, evidentment, que tenen nens, perquè, evidentment, tenir nens costa diners, costa esforços a les famílies. I, per tant, era una moció que, més enllà de concretar mesures concretes, el que intentava era, o que intenta, és una mica abrandar aquesta línia de treball, aquesta filosofia de que les famílies Sant Cugat, doncs, són importants, perquè evidentment és una realitat del nostre municipi.
PSC, Ferran Villasenor, que s'ha incorporat a la tertúlia, i després la CUP per tancar de major a menor. Vostès es van abstenir.
Miri, jo els diré una sèrie d'obvietats. Una família és aquella que té 10 fills. Això és una família. Una família és aquella parella que té un, i una família és aquella que no en té cap fill. Obvietats. No, tampoc no d'allò. Suposo que Aviam, nosaltres vam presentar una sèrie d'esmenes. Jo crec que jo em quedaré amb la intervenció que ha fet el company del Partit Popular en referència a que estem parlant de la moció. El representant de Convergència i Unió també ha dit una sèrie d'obvietats i jo estic d'acord amb ell. Home, jo crec que l'equip de govern en tots aquests anys no ha anat en contra de les famílies. L'equip de govern de Convergència i Unió no ha anat en contra de les famílies. Per tant, nosaltres el que reclamàvem era aquesta moció què ens aporta de nou. I la conclusió, entenc, és un recull de les diferents subvencions i bonificacions al concepte família. Per tant, entenc que és allò lligat a l'habitatge i a les famílies nombroses, que per llei ja és obligatori, per tant no cal fer-ne massa cosa perquè és obligatori. I el que demanàvem en les nostres esmenes era que aquesta moció no entrés en contradicció amb allò que ja ha aprovat el ple municipal respecte a les ordenances fiscals i respecte a una moció que es va aprovar a proposta d'Iniciativa per Catalunya, però amb el suport de la CUP i del PSC i de Convergència i Unió, sobre que els ajuts que depassen la llei vagin lligats a la renda. Com diuen els companys del Partit Popular, en el pasquín que han distribuït per les bústies, qui més té, qui més paga, de fet és al revés, per tant, bonificacions a aquelles persones que per renda no ho necessiten. I m'entendran vostès quan els dic que si el senyor Botín visqués, president del Banco Santander, visqués a Santander, a Sant Cugat, perdó, home, jo crec que és evident que no hauria de rebre cap bonificació, excepte aquelles que marca la llei, no? Aquest és el nostre argumentari. Nosaltres vam presentar aquestes esmenes i no es van donar suport, per tant, podem entendre dues coses. Primer, que aquesta moció, jo crec que ho ha explicat molt bé el Jordi, és una moció simplement teòrica, que no aporta cap moviment al tema de les bonificacions i les subvencions sobre famílies nombroses, o pel contrari sí que les aporta. Vostè pregunta molt bé què està aportant aquesta moció. De moment no ens ho han dit. El recull de les bonificacions ja es va parlar a les ordenances fiscals. De fet, era una de les esmenes del PSC a les ordenances fiscals, que el tinent d'alcalde d'Economia va dir que no la podien aprovar perquè no formava part de les ordenances, però sí que es desenvoluparia. Per tant, és una cosa que ja s'anava a fer. I el tema, i l'altre punt, entenc que és el de parlar amb els comerços, amb la Federació de Comerciants, per tal de que aquells que vulguin, evidentment, facin un descompte a les famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat, cosa que ens sembla absolutament correcta. Per tant, la moció no representa cap canvi, i si hi ha un canvi, que ens ho diguin.
Ignasi, bé, la CUP?
Sí, bé, nosaltres no vam poder votar en aquest tema perquè havíem marxat del ple, vam escoltar-ho per la ràdio. Una mica, nosaltres el que enteníem és que, com que no s'hi deien mesures concretes, ens costava veure el què del text. En tot cas, nosaltres creiem que les ajudes han d'anar en funció de la renda, és el criteri bàsic, i no tenim res en compte les famílies, evidentment, ni les de 10, ni les de 6, ni les de 8 fills, ni les que no en tenen. Però creiem que si es fan bonificacions, que a més algunes poden entrar en contradicció, com deia el Ferran, amb coses de les ordenances fiscals, el tema de l'IBI a les famílies nombroses, limitar-lo, o el tema de la tarifació social, doncs ha de ser per qui més ho necessita. Hi ha famílies nombroses que poden tenir 5 fills i tenir un nivell de renda molt alt i que no la necessitin, i en canvi famílies de 3 que ho necessitin molt. Per tant, ha d'anar en funció de renda. Ràpidament, al principi, quan el senyor del Partit Popular exposava una mica el to de la moció, es deia que la família necessita ajudes, que la família està maltractada. Bueno, qui necessita ajudes és qui menys té, no la família en si. Qui menys té necessita ajudes, i això que està maltractada, doncs, bueno, ho qüestionem una miqueta.
Podrem parlar-ne més endavant. Joan Calderó, molt bon dia. Iniciativa,
bon dia.
També es va abstenir en aquest punt.
Ens vam abstenir perquè, en primer lloc, perquè enteníem que era una moció que no aportava res nou. Era un recull del que s'està fent a nivell de polítiques per la família, i el que feia aquesta moció era posar una miqueta d'ordre, això sí. No, en qualsevol cas, el PSC, amb bon criteri, va presentar unes mocions amb les quals nosaltres estàvem d'acord, perquè ja posats a recollir tot el que es fa a nivell de famílies i posar-hi ordre, posem també allò que s'ha aprovat al ple i posem també tot allò que significa nou en aquest mandat. Però clar, l'equip de govern i el Partit Popular en aquest cas les van rebutjar, i clar, nosaltres no podíem votar en contra d'una moció en favor de polítiques familiars, que més que res és això, un recull del que ja s'està fent, un recull de tot allò que la llei de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya, ja fa, i en aquest cas, bé, res més. És a dir, no aportava res de nou, no aportava res innovadors, i per tant era molt difícil votar en contra. I si s'haguessin acceptat les esmenes del PSC, doncs en aquest cas Iniciativa hagués votat a favor.
Algun comentari més al Partit Popular, per exemple?
Sí, voldria fer un comentari en relació al tema de la renda, no? Quan es diu que les famílies tenen de pagar, que això es va acordar en el ple anterior, en el ple que tractava les ordenances fiscals, i per tant està, podríem dir, d'ativa neït i no guardava relació amb la moció que vam presentar ahir. Però jo voldria dir que el sistema de la renda és manifestament injust, no? Per què? Perquè la renda fa referència als ingressos que rep una família, però no fa cap referència a les despeses, per exemple. És a dir, quan es diu que les famílies amb unes determinades condicions podran tenir un descompte de l'IBI de, si no rebassen uns ingressos de 12.000 euros o de 18.000 euros, a part que és el límit que s'ha posat a les ordenances fiscals, hi ha que tenir present que una parella, cada un d'ells cobra el sou mínim interprofessional i supera els 12.000 euros. No? Llavors no sé qui s'està dirigint, a quina població mínima s'està dirigint. Llavors no es tenen en compte molts factors, no solament la molt més gran despesa que suposa tenir molts fills o tenir discapacitat a la família o una família monoparental, el pes que suposa, no es té en compte l'esforç que suposa el treure endavant aquesta família, no es té en compte l'espai que necessiten els fills, per els fills quan més, doncs més espai. És a dir, ja, no es té en compte l'aportació que suposa una família pel conjunt de la societat en uns moments en què l'envelliment de la nostra població és cada vegada més accelerat, i això les dades que es poden comprovar són realment esgarrifoses en aquest sentit. És a dir, d'aquí uns anys ens podem trobar en una societat a la qual l'estat del benestar quiebri simplement perquè no hi ha població, ni siquiera la immigració és capaç de contrarrestar aquest fenomen que s'ha anat agreujant durant els anys, no? Llavors, la política que té que fer l'Estat, els ens públics i l'Ajuntament en particular, i aquest era l'esperit de la moció més que coses concretes, hi ha alguna cosa concreta com, per exemple, animar els comerços a que facin descomptes, etc. Doncs té de fer una política de foment de la natalitat, de foment de la família, de respecte també al dret de les parelles a tenir els fills que vulguin, que tenen aquest dret, i que a més és un dret que necessitem que l'exerceixin, perquè si no, et dic que la piràmide demogràfica, les dades són esgarrifoses, no? Bueno, doncs l'administració pública o fa això, o des de luego està seguint empenyent a la nostra societat cap a una espècie de quiebre greu de tota la societat. Això són dades, ja li dic, concretes, objectives, no és una qüestió ideològica.
M'ha demanat el torn de paraula a Iniciativa, després al PSC.
Aviam, el senyor Carreras del Partit Popular ha posat dos temes sobre la taula. Ha posat el tema de la renda, que no té en compte les despeses, però és veritat que és l'únic criteri objectiu i legal i d'un control X.
No és l'únic.
De l'Estat, el més fiable en quant a ingressos, que estan comptabilitzats, que no és l'únic, perquè hi ha, podríem parlar de xiringuitos fiscals, empreses tal, de fraus diversos, que precisament els que més tenen posen més en pràctica, i quan i està així, però és evident que és un registre en el que també és evident que qui menys ingressa hauria de tenir més ajudes, i el que més ingressa, doncs menys. Això és un criteri, més enllà de les despeses. Això és un criteri. O sigui, si tu ingresses més, l'Estat o l'administració hauria de fer un menor esforç cap a aquells que més tenen i un major esforç cap a aquells que menys tenen. Això per una banda. I per altra banda, el senyor del Partit Popular ha parlat de quiebra, entre cometes, de l'estat de benestar per envelliment de la població, perquè falta immigració, perquè no hi ha cotitzacions. Ho ha dit vostè, això? Jo crec que el que...
No he dit que falta immigració.
Bueno, clar, vostè no dirà això. Però...
El que sí que
acabarà amb l'estat del benestar són les polítiques que de moment estan portant a terme el senyor Rajoy a Madrid o el senyor Mas a Catalunya, enfocant el tema en les retallades i no pas en els ingressos, quan parlem precisament amb el que deia al principi, posant l'enfoc en el frau fiscal i posant l'enfoc en aquelles fortunes que realment defrauden i que realment no ingressen, no participen d'una forma solidària en el sistema de l'estat de benestar.
PSC?
Jo m'estic començant a preocupar, perquè estem posant l'accent en la base de la socialdemocràcia, i potser dirà, home, està vostè fent servir conceptes marxistes. Doncs home, potser sí, que és la redistribució de la riquesa a través de la renda o a través dels equipaments, per entendre'ns. Vostè no s'ha mirat les ordenances fiscals aprovades, d'entrada, perquè les ordenances fiscals aprovades no parlen d'ingressos solament, parlen d'ingressos i membres.
Sí, sí, no he dit el contrari.
No, sí que ho he dit. Perquè quan parlem de 12.000 euros o 20.000 o els que siguin...
18, però he dit les mesures que es...
Doncs vostè sap que es divideix entre el nombre de persones i, per tant, doncs hi ha una divisió segons el nombre de la família. Però en qualsevol cas, si ens estem plantejant que el concepte de renda no ha de ser el que hagi d'equilibrar, també ens ho estem plantejant a la declaració de la renda, també ens ho estem plantejant als pisos de promoció pública, què vol dir? Home, jo crec que estem posant sobre la taula una qüestió molt important, i jo no sé si l'objectiu de la seva moció era aquest, jo crec que els companys de Convergència i Unió no era aquest, però si l'objectiu és aquest, no anem bé, i evidentment estem en franca confrontació.
CUP i Partit Popular, per tancar.
Sí, breument, que bé, s'ha parlat del tema de les rendes injust, evidentment qualsevol mesura que es pren, que tracta alguns paràmetres d'aquests, genera algunes injustícies. És com si quan pugem el l'IBI a habitatges en funció del seu valor cadastral, hi haurà la típica àvia que té una casa molt gran, això és l'exemple que posem sempre, i que haurà de pagar molt i que no té renda, d'acord. Però serà molt menys que el que hi ha ara. I després, em sorprèn una mica que ara el PP es preocupi per l'estat del benestar. En tot cas, felicitar-me d'una banda i de l'altra dir que han arribat tard. L'estat del benestar ja no existeix, per tant, no, per això no pateixin. Pateixin per la família si volen, però per l'estat del benestar ja no cal.
Partit Popular, i tancarem el tema.
No, dues coses. Jo el que vull dir solament és dues coses. Una és que estàvem parlant de l'IBI. O sigui, l'IBI és un impost concret. No estem parlant de tots els impostos en general. Cada impost és cada impost, cada situació és cada situació. I el que no es pot fer és confondre. I quan parlem de les famílies de Sant Cugat, no estem parlant de la família del senyor Botín, que no sé si aquí a Sant Cugat té algú o no. Estem parlant de les famílies de 3, de 4 fills, dels que tenen discapacitats, d'aquests estem parlant.
De tots, no?
De tots. Vale. Que són la immensa majoria, no són equiparables al senyor Botín. Són gent normal que fa el que pot per anar tirant endavant els seus fills, no? Llavors, ara, l'altra segona cosa és que prescindint d'ideologies, prescindint de qualsevol tipus de consideració, de les dades concretes que tenim, repeteixo, el que s'està produint a la nostra societat és una desmembració, una desintegració del teixit social, perquè es tendeix a les... Hi ha moltes persones que cada vegada es troben soles, que es troben sense el calor d'una família, i això té conseqüències molt greus, per començar, pels que ho pateixen, perquè a la volta dels anys, potser durant uns anys estaran més o menys mirant, però això té un cost personal, concret, de cada persona molt elevat, i un cost social gravíssim a la llarga i a la curta. I això s'ha de intentar, per almenys lo responsable és, doncs, intentar evitar que això succeeixi, no? O fer el possible perquè això depèn de cada persona, depèn de la cultura, no solament depèn dels ens públics, depèn de la mentalitat de l'època, no? Però nosaltres tenim la convicció de que el millor per la gent, el millor pel desenvolupament de tots, per la realització personal, és el comptar amb una família i el comptar amb el calor i el carinyo d'una família. No?
10 segons per Iniciativa i PSC i ja ens tanquem.
Aviam, respecte a això últim que apuntava el senyor Carreras del Partit Popular i des del respecte a la institució de la família, perquè ha jugat un paper molt important en aquesta crisi. O sigui, si no hagués estat per la xarxa solidària de les famílies, molta gent ho hagués passat molt pitjor. Però jo crec que el que té un cost personal greu a nivell personal, reitero, és no tenir feina, és no tenir uns bons serveis públics. Jo crec que això és el que realment preocupa la gent i és el que realment té uns costos personals. No crec que la desmembració social vingui perquè no es doni suport a la família, perquè jo crec que sí, sempre s'ha donat suport, però jo crec que la crisi econòmica, l'atur o els serveis públics són més importants que no pas això.
Ferran Millas, senyor, i tanquem.
Totes les intervencions han estat favorables a la família, totes les nostres. Jo em pregunto, i vostè ho ha fet, el moderador ho ha fet en la seva primera pregunta, què aporta aquesta moció? Jo encara no sé què.
Tanquem el tema. Una moció que no es va poder tractar ahir va ser la que havia presentat la CUP també amb Iniciativa, demanant que Sant Cugat es convertís en ciutat antimonàrquica. La CUP va abandonar el ple municipal com a protesta per la retirada de l'ordre del dia d'aquesta moció. L'alcaldessa Mercè Conesa va prendre aquesta decisió com a presidenta del ple davant d'un requeriment de l'àrea jurídica de l'Ajuntament que argumentava que el text presentat podria incórrer en un delicte d'injúries contra la corona. La CUP considera això un atac a la llibertat d'expressió, i tot això arriba, aquest debat, després que precisament una ciutat governada per Convergència i Unió, Vic, tractés una moció similar per parlar de la possibilitat de convertir un municipi en vila antimonàrquica. Primer de tot, voldria escoltar la valoració de la CUP, que va marxar de tota la sessió arran d'aquest cas en què es va retirar aquesta moció per instàncies d'un informe jurídic, una cosa que almenys jo, des que treballo a aquesta casa, no recordo, no ho havia vist mai. Ignasi Bea, de la CUP.
Bé, dues consideracions. Una de fons, que és que el fet que no puguem presentar aquest text, i ara sense buscar cap culpa a nivell municipal, manifesta que no es poden tractar segons quins temes, en aquest cas el de la monarquia, i ens reiterarà la nostra voluntat de persistir en que Sant Cugat sigui declarada vila antimonàrquica, que creiem que és una institució anacrònica, que està per sobre dels altres, per sobre de l'humà i el diví, i això ens ho ha demostrat, el fet de no poder-ho presentar. En segon lloc, el tema procedimental. O sigui, a nosaltres ens sobta molt haver presentat la moció el dia 9, que es tracti en junta de portaveus, que tothom tingui temps de llegir-la, i que 3 hores abans es vegi així. Això ens fa malfiar, la veritat. No, o sigui, no entenem, perquè a més aquesta moció reprodueix termes que s'han debatut en altres plens. Aquest tipus d'emocions s'han parlat moltes vegades i no hi ha hagut cap problema. Que es faci 3 hores abans i que a última hora sigui impossible, perquè nosaltres al final dèiem que si hi havia 2 o 3 paraules que s'havien de treure, doncs en podíem parlar, perquè si l'esperit de l'emoció es mantenia, i no va ser així al final. Nosaltres dubtem, és més, estem totalment convençuts que no hi ha injúries en aquesta emoció, creiem que és molt tova per tot el que es podria dir a la monarquia, i aleshores ens estranya molt per això en marxa del ple.
Convergència i Unió?
Sí, a veure, diverses consideracions. La primera és que, com ho hagués explicat, hi havia una nota jurídica per part del secretari de l'Ajuntament, que no és qualsevol persona, és el que garanteix una mica la legalitat del que succeeix, doncs, en el ple i en el nostre Ajuntament, una nota jurídica on explícitament es demanava la retirada d'aquesta moció, per tant, que podia comportar penes per les persones que, en aquest cas, doncs, l'alcaldessa o els regidors que portessin a terme o tiressin endavant aquesta moció. Per tant, jo crec que l'alcaldessa va actuar amb responsabilitat i garantir en aquest cas, doncs, que això no anés més enllà per ella i per la resta de regidors en el ple.
Una pregunta, quin és el terme injuriós?
Són. Dos. La moció, evidentment, es pot redactar. La moció de Vic no és com la que vau presentar aquí a Sant Cugat, no és la mateixa moció. La moció de Vic, evidentment, va passar aquest filtre. Tant l'únic que jo, en tot cas, el que es pot fer, o que hauria de fer si jo fos membre de la CUP, és tornar a presentar la moció en el proper ple amb un altre redactat. I s'ha acabat el problema. El problema és que, tal com estava redactada aquesta moció, doncs no podia, o no passava el filtre, en aquest cas, del secretari general de l'Ajuntament. Jo crec que no hi ha cap problema perquè es declari Sant Cugat vila antimonàrquica, si així ho consideren els de la CUP, però en tot cas, tal com estava redactat, entenc que, o entenia el secretari, jo personalment no ho entenc, però ho entenia el secretari, que podia ser calumniosa o podia ser injuriosa respecte a la corona en els termes que estava escrita. I aquest és el debat, és que no hi ha més a dir. Respecte a si es podia modificar o no la moció, el nou ROM en aquest moment no permet això, perquè en tot cas hauria d'haver-hi, pel nou ROM que ens hem tots dotat, quan tu entres en una moció, la moció és la que és, i només pot ser, en aquest cas, esmenada a través d'esmenes d'altres partits en el contingut de la moció. Però clar, com que el text ja estava redactat i la moció no es podia ni tan sols presentar perquè hi havia la nota jurídica del secretari, no es podia procedir mentalment entrar o presentar la moció en el ple. No? Per això jo crec que l'alcaldessa, amb bonus de...
Però quin és el terme injuriós de la moció?
Bueno, això pregunteu-li en el...
Però bé, si deuen haver explicat
la nota
de l'informe.
No, però l'informe diu que en global el text podria resultar o podria ser presumptament, era presumptament, perquè que fos injuriós o no depenia de que alguna fiscalia denunciés aquell text. Això és així. Jo crec que en aquest cas, tal com deia l'Ignasi, un informe a 3 hores del ple, quan aquesta moció es va presentar fa 10 dies, home, jo crec que en aquest cas es podria haver fet d'una altra manera. El mateix secretari general ens deia, no, canvieu el text, dic, home, a una última reunió a una hora del ple. Dic, home, no canviarem el text a una hora del ple. Clar, era tot com molt... no sé com qualificar-ho. En qualsevol cas, posar de manifest allò que ja vam dir al ple, no? Que mentre gent amb un passat franquista, gent amb un passat amb les mans tacades de sang, poden morir al llit sense cap tipus de procés jurídic o sense cap tipus de que se'ls jutgi, passen de llarg i moren al llit, un ple municipal, una administració no pot parlar o posar en dubte la institució de la monarquia. Això dona molt que pensar. Jo crec que en aquest cas, no sé, jo crec que depèn també de la CUP, però jo crec que el proper ple hauríem de tornar a presentar aquesta moció amb un altre text, perquè jo crec que el ple municipal ha de parlar d'aquest tema sense tapujos, si em permeten l'expressió.
Partit Popular i després PSC?
Sí. Bueno, jo crec que segurament estava pensant el senyor Calderón, devia estar pensant amb el Santiago Carrillo, potser, o amb algú de l'estil.
No precisament.
No s'ha mort encara,
No precisament.
No, però està a la malla avançada d'edat.
Sí, sí.
Però bueno, jo crec
però
que
em sembla que el Carrillo no va signar cap pena de mort.
El Carrillo ens va donar un exemple que amb el que segurament estava pensant el senyor Calderón. Tots dos van donar un exemple de com és possible entendre's a pesar de grans diferències i com això ells van prestar un servei molt gran a Espanya, no? Ara, dit això, parlant de la
monarquia,
de la monarquia, de la moció, certament ahir l'alcaldessa, si penséssim d'una altra manera ho diríem, però certament ahir l'alcaldessa va prendre una decisió difícil, que és la de limitar la capacitat d'expressió de dos partits en el consistori, però no tenia alternatives. Tenim un informe jurídic sobre la taula que deia el que dèiem, independència de l'opinió que li pogués mereixer la senyora alcaldessa o qualsevol de nosaltres, no podia fer altra cosa. I una decisió dura perquè certament doncs, això costa de fer, sigui el que sigui el contingut de la moció, no? És dir, en la Junta Portaveu s'havia aprovat la inclusió d'aquesta moció en l'ordre del dia per debatre-la en el ple, com no podia ser d'una altra manera. Posteriorment ve l'informe jurídic, doncs no es podia fer altra cosa. Ara, certament es pot presentar després arreglant-la i passant-la pel filtre de tal manera que no pugui de cap manera semblar a qui ha fet la valoració doncs, que pugui ser injuriosa o pugui ser calumniosa. Dit això, si es torna a presentar podrem parlar més. Dit això, jo d'entrada el que tinc de dir és que una moció que diu que és antimonàrquica, anti, el sol fet de dir anti ja no m'agrada. Si és antimonàrquica encara m'agrada menys, però que és molt fàcil fer mocions o fer polítiques destructives, o difícil és fer polítiques constructives.
PSC i després més tons de paraula.
Home, jo crec que la maduresa d'un poble és correspon en debatre, qüestionar, barallar-se i fer arguments sobretot sobre qualsevol aspecte i també sobre la forma d'estat. Jo crec que hi ha debats que són necessaris. Cadascú tindrà la seva posició, però se n'ha de parlar. I en parlarem quan els companys de CUP i Iniciativa la tornin a presentar. En qualsevol cas, home, l'informe del secretari estava fet el divendres. Home, han passat uns dies. Jo crec que segurament podria haver hagut algun marge de negociació i que cadascú triés.
CUP, que ha demanat també la paraula.
Sí, evident, nosaltres encara no hem parlat, encara estem una mica post-ple, però avui a l'assemblea en parlarem de què farem amb la moció i la nostra voluntat és seguir amb el tema, evidentment. Si s'ha de polir, intentarem fer-ho el millor possible i tornar-ho a presentar. En tot cas, això que deia Ferran, la nota jurídica, jo no sabia aquesta des del divendres.
Sí, sí, sí.
El que, o sigui, jo el que tinc la sensació és que sí que cerca hi ha una nota jurídica, que hi ha un perill i també que ha anat molt bé aquesta nota jurídica, vull dir que no hi ha hagut un esforç perquè hi ha moltes coses que s'entren a última hora, que a última hora tenim unes esmenes sobre la taula que ens passa sempre, i quan es vol fer, es fa. En canvi, quan no es vol fer, no es fa. I aleshores, si tu tens una nota jurídica des de vendres, però clar, tens, no saps, perquè clar, ets 15 i, ostres, haurem de votar la monarquia i què votem i què fem i no et vols pronunciar, doncs va molt bé aquest tipus d'excuses. Com que d'aquí a un mes segurament no donarem aquest tipus d'excuses perquè haurem parlat amb el senyor Rigau una i una altra vegada fins a polir-ho, doncs això. I després, sobre el tema de que diu el senyor del Partit Popular de les mocions destructives i tot això, jo de debò demano, sisplau, per tot el que diuen, que ens donin aquesta màquina que del Partit Popular que decideix quines mocions són destructives, constructives i quines importen o no els són guatencs, perquè tenen una màquina. Ell i els senyors de les noves generacions ens dediquen a donar lliçons de què importa els són guatencs i no, i després es gasten els diners, que suposo que part venen de l'assignació que dona el grup municipal enviant uns pamflets a casa que fan vergonya.
Convergència i Unió, i després els demanaré a tots en els últims minuts una valoració de la figura del ministre franquista i fundador del Partit Popular, Manuel Fraga.
No, excuses cap ni una, eh? Excuses cap ni una. És així, escolti, Convergència i Unió no té cap problema en votar en un sentit o un altre la moció que es presenti respecte a la monarquia, cap ni una. Només faltaria que no poguéssim discutir sobre quin model d'estat, de fet, de l'estat espanyol, en aquest cas, doncs ja m'agradaria dir que poguéssim discutir sobre la forma que ens volem organitzar, en aquest cas, els catalans, i que no ha estat possible, ja no només amb l'episodi de l'Estatut, sinó que, en fi, amb d'altres episodis de la nostra història, però en tot cas cap problema en discutir una d'aquestes mocions, i el grup de Convergència i Unió no busca excuses en aquest sentit. Però dir que el que no es pot fer és ser poc curós amb la presentació de mocions, ho sento, i s'ha de dir, la moció que presentava la CUP, en alguns aspectes, inclús també de contingut mateix respecte al tractament, quan es parla dels privilegis de la monarquia, etc. Segons tinc entès, i hem pogut també consultar, això se circumscriu exclusivament al rei, no? I allà es parla de la família real. Per tant, hauríem de ser curosos en com es redacten les mocions, i també hauríem de veure, segon, en aquest cas concret, s'hauria de si la moció de Vic va ser la que va aconseguir tirar endavant, no entenc per què es va presentar una moció diferent. Això potser també ens ho podrien respondre.
10 segons Iniciativa i 10 Partit Popular, i fem aquesta ronda de valoració.
És que clar, ens liarem amb un debat, però clar, dir
molt breument, sisplau.
No, dir que precisament en aquest punt dels privilegis, escolti'm, si hi ha una família amb privilegis en aquest estat, és la família reial en global, tot i que el rei tingui més que la resta de família. Però és una cosa òbvia que es veu i és palpable. I és així.
Fem una valoració de la figura de Manuel Fraga, de major a menor, molt breument, o la CUP, 5 segons, sí, sisplau, per perquè avui...
No, pel tema de la moció, perquè no vam presentar la de Vic, nosaltres vam fer un refregit de la que s'havia presentat a Viladamat, que es va aprovar, i la de Vic. El que passa és que la moció de Vic era dual, parlava de sobirania nacional i de monarquia. Nosaltres volem presentar una cosa antimonàrquica i no barrejar en aquest cas temes. Ja està.
30 segons per partit polític per fer una valoració de la figura política. Comencem amb Convergència, de Manuel Fraga.
Jo la veritat és que és un personatge que crec que només pel fet de formar part del que va formar, que va ser d'un règim no democràtic, doncs segurament hauria d'estar moralment inhabilitat per formar part d'un règim democràtic. I a partir d'aquí, tot el respecte per la seva figura personal, pel que fa, diguéssim, doncs, evidentment, a la seva família, i evidentment quan algú es mor, doncs no es pot fer segons quin tipus, crec jo, d'arguments, una mica per respecte, però anant al personatge polític, doncs crec que vaja, ja ha dit el que havia de dir i en tot cas passa pàgina.
Partit Popular. Vam escoltar ja la seva opinió, però...
Sí, bueno, jo dues coses voldria destacar. Una és el fet que s'ha destacat aquests dies per bastanta gent, inclús de signe contrari políticament amb ell, el fet de que és un home que durant tota la seva vida s'ha dedicat al servei públic sense mai beneficiar-se personalment d'aquest servei. És a dir, que això és algo notori que ha sigut així, no? I l'altre és com, havent format part certament del règim franquista, doncs dintre del propi règim va prendre mesures, va ser una de les persones, de les moltes, que van fer possible, van inclinar tot el pes del règim cap a la democràcia. Però no hi ha que oblidar que el primer president de la democràcia va ser el secretari general del moviment, nada menys. O sigui que no era precisament una persona escèptica, o sigui, van ser les gent del propi règim els que van inclinar això, i un d'ells va ser en Fraga. Això és un fet històric i que no deixa de tenir el seu mèrit, perquè era més fàcil, si vostè vol, fer d'una altra manera, o no sé si era més fàcil o més difícil, però és el que van fer i és la història. Jo, per acabar, el que crec que és important és el que deia abans, no? És dir, que el que hem d'aprendre de la gent que va viure la transició, tant dels que estaven a dintre del règim com dels que venien de fora, com els que estaven a l'oposició, com els que van lluitar des de fora perquè arribés la democràcia, que també van tenir, evidentment, un pes. Clar, el que hem d'aprendre és entendre'ns, no? El que hem d'aprendre és com la confrontació sense diàleg, doncs només causa estragos, i que el que hi ha que fer és parlar, el que hi ha que fer és entendre'ns, el que hi ha que fer és construir una societat on tots, pensem com pensem, puguem viure de la manera més justa, més equitativa i més còmode possible, no?
PSC, Ferran Villasenyor.
En primer lloc, home, respecte i condol a la família, des del punt de vista personal. Des del punt de vista polític, no manifestaré massa perquè el senyor Fraga i molts membres del Partit Popular i el Partit Popular en el seu conjunt no ha condemnat el franquisme. I per tant jo el que recomano a la ciutadania és llegir, conèixer la seva història, i el que recomano al Partit Popular és que entenguem la nostra història, d'on venim, i per exemple vostè ha dit una sèrie d'incorreccions històriques. Parlava de l'oposició, no hi havia oposició. No hi havia oposició perquè no hi havia democràcia. I el senyor Fraga va ser ministre franquista, dos ministeris franquistes. Miri, si vostè ara demanés un minut de silenci, jo m'aixecaria i me n'aniria. I aquesta és la posició.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, lamentar que el senyor Fraga no hagi passat pels jutjats per retre comptes del que va fer durant l'etapa franquista. En aquest cas, el senyor Fraga és hereu. Aquest sí que és hereu i no és cap injúria del règim franquista i va signar algunes penes de mort. I clar, això també posa de manifest, el senyor Carreras parlava de l'esperit de la transició, però l'esperit de la transició precisament és el que ha provocat això, que gent amb les mans tacades de sang, gent que va fer repressió cap al poble i va signar penes de mort, estiguin jugant al sistema democràtic.
Ignasi Bé, de la CUP, per tancar.
Sí, bé, respecte i condol a les famílies dels morts pel franquisme que han hagut d'aguantar aquest personatge, aquest feixista, de la pitjor calanya, o sigui, de la pitjor, o sigui, perquè mai se n'ha penedit. És que això d'aperturista és que em fa extrema. Em fa agafar la cadira i després pensar que no s'han llegit res de història, o sigui, aquest senyor, l'any 64, amb els 25 anys de paz, és que vull citar tres coses, El senyor Luis Cernuda, poeta a l'exili, va demanar poder venir només per l'enterrament de la seva mare. Aquest home de pau, de família, apostòlic, catòlic i romà, li va dir que es quedés allà, que de maricons ja n'hi ve prou a Espanya. Primera. El 73 o 74, quan el van nomenar ambaixador, un periodista anglès li va preguntar com legitimaven el nou govern que es constituïa. I ell va dir, per la legitimitat de les metralletes. Segona, el 73 o 74, quan ja era per turistes, se suposa. I l'última, el 76, en plena ja, transició, que es diu... transició, ho faré fàcil, són els pares també, en plena transició va ordenar que es disparés amb foc real contra uns manifestants a Vitòria, és responsable directe d'aquests morts i a més després va fer una roda de premsa justificant-ho, dient que esperava que haguessin après la lliçó. En un país com Alemanya, el senyor Fraga hauria mort a la pitjor de les presons, perdó, el pitjor passadís de la pitjor de les presons, i en declaracions com les d'ahir del Partit Popular, de fent com certes anècdotes, com es va dir, certes anècdotes particulars...
Tot els assassinats de Vitòria.
Certes anècdotes particulars i dient que se li hauria de fer un homenatge o coses així, doncs també serien segurament constituïdes d'apologia al feixisme.
Sí, per tancar.
Per tancar. Sí. Mira, jo és que el que...
Té 30 segons.
El que volia dir ahir, que t'ho diré amb més amplitud si tu vols, és que jo crec que el que hem de fer, si ens posem a mirar el passat, si ens posem a treure morts, podem treure morts per tot arreu, per totes les cantonades. Morts que ni tu estaves, que no havies nascut, jo quan va acabar el franquisme, doncs tenia 17 o 18 anys, és dir, el passat, hem de deixar el passat i hem d'aprendre, del passat hem d'aprendre lo positiu. No vol dir que ens posem una venda als ulls, El que hem d'aprendre és que no es repeteixin mai més coses com aquestes, A que no es repeteixin mai més. Llavors el que hem d'aprendre és entendre'ns, a parlar, a
dialogar. Estem donant un mal missatge a les generacions futures si deixem que aquesta gent mori al llit,
Vostè condena el franquisme? Vostè condena el franquisme?
Jo no condeno el franquisme perquè no tinc per què, ni condeno a Napoleón, per dir-ho d'alguna manera.
No, és que Napoleón...
Bueno, a César Augusto.
Ho tanquem aquí. Vale. Moltes gràcies als representants dels partits, butlletí i magazín.